Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia, iniciem aquesta hora del vermut. Alguns ens reincorporem després de 3 setmanes d'estar fora d'antena i fins i tot podem dir fora del país. Per això ja demano disculpes per avançat, que si veieu que em costa reaccionar és el temps de la parada i tornar a engegar la maquinària, que pot ser que estigui una mica freda. A més, tenint en compte que avui resulta que és un d'aquells caps de setmana que hi ha un munt de coses. Vale, algunes a la nostra comarca i algunes fora, però que, vulguis o no, s'entren en el nostre interès d'aquesta hora del vermut. Una hora del vermut que avui compartim amb la Rosa Gairal. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Amb en Jordi Castelló.
Bon dia.
Amb el Josep Barjuan.
Molt bon dia.
I amb el Miquel Jardí.
Hola, bon dia.
Senyora, senyors, la veritat és que tenim bastanta cosa. Hi ha el Rally Costa Daurada, hi ha els Monts del Vi, hi ha el tema de Fira de Móra Nova. Hi ha un tema força curiós, que són els 40.000
milions
d'euros que estan aturats per la justícia catalana, aturats no tots junts, però en diferents sentències, que estan pendents del que es digui, i aquests diners mouen. Clar, és una xifra important perquè fins i tot la consellera de Justícia va dir que representa el 20% del PIB català. I això, senyors i senyores, doncs són molts diners, si tenim en compte, a més, la situació en què ens trobem. Però si us sembla, anem... En tema d'actualitat, tenim el Rally Costa Daurada en aquests moments. Mirant el Servei Català de Trànsit, estan afectades les carreteres, la T-702 cap a Cabassers, en ambdós sentits, la T-712 cap a Gratallops, la T-714 també cap a Cabassers, la T-730 a la Figuera i la T-732 al Molar. Cada any ens trobem el mateix, arriba el Rally, hi ha gent que li agrada molt i que ve força gent de fora, i hi ha una part de la població, de la ciutadania prioritària, que el fet que el Rally RAC Costa Daurada passi per la nostra comarca doncs no li acaba de fer gràcia. Vosaltres de quin sector sou?
Jo del que no em fa gaire gràcia, així de curt.
Per què?
Perquè desfan els camins i desfan tots i després trobes un munt de brossa i de runa per totes les cunetes.
Però no s'havia arreglat en els últims ral·lis?
No massa, depèn d'on, segons la zona.
A veure, els que desfan els camins no crec que siguin els corredors. Llavors, suposo que l'organització en una setmana neteja tots els desperfectes que hi ha, no ho fa així el RAC.
Les últimes edicions, jo recordo que en les primeres edicions hi va haver moltes crítiques.
Sí, va ser més desastre.
Va ser molt desastre, pel que tinc entès i pel que ens comentaven els alcaldes i veïns dels diferents municipis que hi passava, però en les darreres edicions jo crec recordar que havia canviat força i en sentit positiu aquesta qüestió. Haurem d'estar pendents què passa.
Estarem pendents per la setmana vinent. Lo que sí és cert és que hi ha molts d'aquests que van a veure les curses que són bastant incívics. Adelantaments en línia contínua, adelantaments en curves, sortides per lloc que no es pot sortir.
Són els ratllos particulars, això, Jordi.
Sí, exacte, posen el cotxe
a la via pública.
Sí, perquè ja venen eufòrics, no? Allò volguen dir, ostres, anem a veure un ratll i en altres també.
Jo allí un vi que veig la cartera de Gratallops, allí veig les barbaritats. Des de la meva finestra veig les barbaritats diàries. Clar, aquests cotxes fan un soroll molt especial quan... Parlo de cotxes d'aficionats, no de corredors.
No, ja.
Que es veu que el motor s'ha trucat, que fan soroll especial.
I el tubo d'escape també.
Clar, i dius, carai, tu. Però bueno.
Josep.
I en quant a lo que deia la Rosa, l'any passat ben llimpiat tampoc va quedar.
No?
I això, clar, això s'hauria de parlar amb l'organització perquè hi havia racons que es van deixar... I clar, una cosa que porta tants diners i que porta tanta gent i tant moviment, com a mínim haurien de demanar que tot quedés com estava abans.
Oh, i els diners poquets cap aquí dalt, eh? Mm. Els diners queden als senyors de PortAventura, que és molt diferent, eh?
Sí.
Que ja en tenen prou de diners, ells.
De fet, per fer un balanç, jo crec que hauríem de veure què és el que aporta positiu i què és el que té de negatiu al territori i a les persones. Mm. O sigui que aquesta és una miqueta, que jo ho poso sobre la taula, què és el que porta positiu, què és el que porta negatiu pel territori i per les persones. Aleshores sí que podrem fer un balanç, no? I em sembla que ara per ara, què guanyem, què treu Priorat, que es decanta una miqueta pel negatiu, al meu entendre. Mirem a veure si hi ha alguna cosa que no sé que em fa decantar la balança cap a l'altre costat.
Recordeu?
Bueno, econòmicament hi ha gent que també està content perquè tots aquests pobles se plenen de gent, hi ha més ventes, es ven més vi, els restaurants estan plens, els hotels també, o sigui, per la part econòmica va bé, però clar, llavors hauríem de cuidar la part negativa, que no hauria de ser tan negativa,
que és l'entorn.
La qüestió, jo trobo dos coses. La primera, i respectant l'esperit d'aquesta hora del vermut, com cada dissabte, tenim dos telèfons que normalment els dic de memòria, però és que avui me'ls he tingut que apuntar perquè tenia por de quedar-me a mig camí. Són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè tenim ganes de sentir la vostra opinió, de veure si vosaltres considereu que el rally és positiu per la comarca del Priorat, el fet que algunes etapes del Rally de Catalunya Costa Daurada passin per la nostra comarca és positiu o no? Al contrari, creieu que crea més perjudicis que no oportunitats? La segona cosa que volia dir, si em permeteu, és que potser estem cometent un error des de la comarca de no fer una valoració aproximada, però una valoració. O sigui, sempre estem dient sí perquè s'ompli els pobles... Una vegada, fem-ho bé, anem a preguntar a tots els pobles, anem a preguntar a tots, a totes les cases de pagès, has omplert aquest cap de setmana? Saps si venien del rally? Perquè si no, sempre estem comentant apreciacions...
Això, com a comarcal, ho tenen molt fàcil. Si es reuneixen cada quan en quan els alcaldes i que facin una valoració del que els opinen del rally.
Què li deu haver passat? Què li deu haver passat aquestes vacances que no se n'en recordava ni dels telèfons?
Tenim una... La primera trucada del dia, bon dia, en què parlem?
Bon dia tingueu.
Hola, Gaspar.
Primer que res, Rosa.
Digues.
L'hora bona pel diumenge passat.
Ah, gràcies, gràcies.
Això és el que necessitem tota la humanitat. Cultura, disciplina i organització.
Molt bé, molt bé. Vam quedar molt contents, eh? Perquè vam omplir tota la sala.
De fer pols i soroll, això és un malgasto terrible.
Gaspar, us he de demanar, sisplau, si podríeu baixar el volum de la ràdio en què ens esteu escoltant, perquè si no es crea un bucle una mica estrany que fa que la qualitat del son no sigui tot lo bona que pot ser.
Ara?
No, o allunyeu-vos de la ràdio o baixeu el volum, sisplau. És que si no el tècnic al final me dirà coses i si m'ho puc estalviar... Ara millor, molt millor.
Vinga, doncs. A més, tinc aquí... Dos diaris ara. Les víctimes hem de ser generoses. Paraules de la Rosa Lluc sobre la ETA. Si no posem tots, el cor i l'ànima i volem viure tots en pau, no en sortirem. Mm-hmm. Eh? Aquesta és una filla d'un sant home que va donar la vida, o li van prendre la vida per ser honrat. Que gràcies a ell tots els autònoms vam tindre dret a hospitalitzar-nos. I aquests retallades de diners que volen fer, que pensin ben pensat, que de rics, milionaris, multimilionaris, ne sobren massa, encara que en són pocs, però en sobren massa, que no viuen més per tindre tants. I tots hem de tindre dret a sobreviure i viure en pau i tranquil·litat tots. I penseu, i us ho repeteixo, perquè cada setmana dic el mateix, i escolto molts senyors catedràtics d'economia i no diuen dos paraules. S'ha de gastar per viure, sí senyor, però no malgastar. I no en sortim, som uns malgastadors eterns. A veure si tenim coneixement, una abraçada a tots, pau i tranquil·litat, que és el que necessitem.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. La Rosa, que vulgui.
No, més vull que no va ser el meu sant, que em felicita, perquè es va fer la final de la segona trobada d'escriptors del Priorat, i la final se va fer al Pradell. Va ser diumenge passat, al dematí, a 11:45, i va haver un acte doncs, molt maco, entre les opinions i els comentaris que van fer els escriptors. Hi va haver música, hi va lectura de poemes del Xavier Amorós i del Quim Soler, perquè estava organitzat pel centre Quim i Soler. Hi havia més de 100 persones, hi havia unes 120 o 130 persones. Molt bé, molt bé, la sala plena, i va baixar el senyor Gaspar, per això diu que em felicita. Gràcies, Gaspar.
Fet aquest aclariment, el Gaspar planteja algunes qüestions de l'àmbit econòmic, també d'aquest anunci de la fi de la lluita armada d'ETA, que si tenim temps hi entrem, però jo crec que sent... Ràdio Falset ens hem de centrar primer en els temes de la nostra comarca. La Rosa fa escassos segons comentava un acte que es va fer la setmana passada i a mi m'agradaria entrar en un acte que es celebra aquest vespre a Falset i que per això tenim el senyor Josep Berjoan en aquesta tertúlia d'avui. L'hem sentit a l'informatiu, però ens agradaria aprofundir en alguns aspectes d'aquests mots del vi. Com per exemple, a l'informatiu hem sabut d'aquest maridatge entre el vi i diferents arts. Els noms dels artistes en aquest cas són l'Agustí Massip, que crec que no necessita presentació en aquestes alçades, però sí que ens agradaria que ens expliqués una mica el Gabriel Perna i el Gerard Marçal, i fins i tot el seu mateix currículum, si ens pot dir breument, doncs, ens pot donar unes pinzellades de qui són.
I tant, però si em permet, Jordi, sí. Com bé sabeu, aquest és el quart projecte que fem de relacionar els vins del Priorat, la producció de vins, amb la producció artística, d'una o una altra forma, per tal de remarcar el contingut creatiu que tenen les dues activitats, tant la producció artística com la de producció de vi al Priorat, on l'excel·lència és un dels trets singulars característics que tothom ha apostat. Aleshores, Mots de Vi, el que pretén aquest any és fer parlar el vi. Li fem parlar utilitzant llenguatges d'altres activitats artístiques. Li fem parlar a través dels poemes de l'Agustí Massip, li fem parlar a través dels relats del Gabriel Pena, de les melodies del Gerard Marçal o les il·lustracions meves. Aleshores, aquests vins dels 12 cellers que fins ara s'han adscrit a aquest projecte, han confiat en nosaltres, ens evoquen emocions, paisatges, sentiments que els reflecteixen en els poemes, els relats, en les melodies i en les il·lustracions que aportem. Amb la qual cosa, amb la degustació d'aquest vi, el que pretenem és que hi sigui un relat multisensorial. Per això, la vista, l'oïda en les melodies, l'olfacte i el gust estan al vi, tanca aquest cicle sensorial i és el que aquesta tarda al Castell de Falset volem presentar una mostra, perquè això, com bé sabeu, es presenta el projecte definitiu a la Fira del Vi, a la 17a Fira del Vi, que es farà al maig de l'any que ve aquí a Falset, i estarà tot el projecte complet. I ara farem un petit tastet i que esteu tots convidats. Ara em preguntava Jordi, l'Agustí, que és el que ens farà els poemes, ja no cal parlar d'ell, és una gran persona, gran poeta, i s'ha abocat en aquest projecte des del començament. El Gabriel Pena, doncs, és un també poeta que també està entre els poemes i els relats. Té algunes publicacions. L'any 2007 va fer Ancoratges de baix cost, que va ser el Premi Telúries de Lleida. També va fer el 2010 La revolució del bon gust, que també va ser el Premi de Poesia Màrius Torres, també de Lleida, i ara també està fent col·laboracions d'alguns relats amb Cavall Fort. I ell farà també uns relats que són molt evocadors i molt interessants. I el Gerard Marçal és un gran músic, és molt jove, però ho fa, ja veureu, si veniu aquesta tarda, sentir unes melodies fetes per aquests vins amb saxo, també toca instruments de corda i és genial. Mm-hmm. Molt bé.
Abans parlava de que és el quart projecte.
Sí.
Arribats en aquesta alçada, potser comença a ser hora de fer alguna valoració, no?, de com han anat.
Home, costa molt, però jo estic molt content i tots els cellers que han col·laborat i tota la gent que ha vist els resultats, jo crec que els hi agrada força. I això de lligar vi amb territori, cultura, paisatge, és un plus, un valor afegit que hem de treballar en aquesta direcció per anar a promocionar. Perquè quan coneixes més el món de tot, quan tu ves un quadre i no coneixes l'artista, doncs, bueno, tu el veus d'una altra forma, però quan el coneixes, per exemple, coneixes la seva història, la seva trajectòria, tot això ho veus diferent, l'estimes més, tens més ganes de veure, ho veus amb altres ulls, i això és el que interessa, no? Donar-li una volta 360 graus a aquest producte, que és meravellós, perquè sense uns bons vins i una bona qualitat ja pots fer el que vulguis, perquè no vas enlloc, però si és bon producte, que és el que tenim aquí, excel·lent, dels milions del món, doncs escolta, això és un valor afegit que cal donar-ho més a conèixer.
La resta de tertulians, si volen...
Sí, sí, una cosa. Ens ha fet una bona explicació sobre tres artistes, però ens falta el quart. Llavors voldríem que també la fessis.
Bé, jo no és que em dediqui, la meva, el meu modus vivendi no és el de, diguéssim, les qüestions plàstiques. Jo sempre he pintat, sobretot el llapis, i m'ho passo molt bé, i l'aportació aquesta doncs, ha estat genial i ha estat d'un gran enriquiment. Jo sóc arquitecte i sempre la qüestió plàstica m'ha, bueno, m'ha tirat molt. I bueno, tampoc... No puc donar massa més currículum de,
no, però,
Jordi,
almenys,
d'aquest...
Però les il·lustracions que has fet se basen, sí, totes amb els vins,
sí,
amb la terra.
D'aquests quatre projectes, el primer va ser amb llapis, sobretot, d'uns sarments, d'uns ceps, i hi havia taques de vi, perquè en tots aquests quatre projectes, sempre en les il·lustracions, el vi ha estat present d'una o altra forma. En aquesta primera, era una mena de taques, una petjada, de la copa, d'unes gotes, d'una esquitxada i tal, no?
Aquest era el que vam tenir Pradell, no?
Això mateix, que en Pradell
vam
fer l'exposició.
Quan vam inaugurar el Cafè Restaurant.
Ah, això mateix. També es va exposar a Porrera, i, en fi. I està, diguéssim, a disposició dels municipis que vulguin i de les organitzacions que vulguin, aquestes exposicions. Després van fer Les cares del vi, que va ser un homenatge a la gent anònima que està darrere de tot aquest procés, pagesos, pageses, enòlegs, comercials, etc, i eren també cares de gent real, del vi, i també estava el vi com el fons, la camisa, vull dir, el barret, vull dir, estava pintat amb vins de la terra, no? L'any passat també va ser justament pintant amb vi i altres productes nou artistes, i en aquest tots els dibuixos, les il·lustracions d'aquests relats estan fetes amb el mateix vi del qual s'està fent el relat i la música. I, que, uh-huh. I té una gamma, evidentment, una mica limitada, però dintre les limitacions té uns liles, uns blaus, uns marrons, uns cerres, uns ocres, que és una meravella, els nostres vins també, color.
I el futur? Perquè ja estem en el quart projecte. Ja...
Ara, sí, sempre quan comencem l'altre tenim la visió en el següent, en el cinquè. Hi haurà cinquè, evidentment, i... Us avanço que segurament anirà per a la parcel·la de la fotografia, uh-huh. I que també és molt interessant, uh-huh. El paisatge i el vi, i la fotografia ha de ser un element també canalitzador que fa un bon maridatge. Bueno, va per aquí. I fins aquí puc llegir.
Si no ho sabríem massa coses.
I tant.
No, si no hem d'anar-hi i llavors ho veurem.
També recordar als nostres oients que si tenen qualsevol qüestió al respecte d'aquests mons del vi, doncs tenen el 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-0044 i el 977-83-1135 per preguntar-li al Josep Bertxan qualsevol qüestió al respecte.
No, volia afegir una petita coseta. Hi ha una pàgina web creada específicament per aquest projecte i en la qual es pot veure també els projectes anteriors, que es diu www.artv.cat, artv.cat. I, si em permeteu, els 12 cellers que s'han inscrit fins ara i que ens han donat recolzament, als quals els vull agrair, alguns han repetit, són el celler dels Marroig, Licorella Vins, una d'elles, Clos Mogador, Mas de l'Abundància, Celler Capçanes, Coca Fitó, Cústic Celler, Domini de la Cartoixa, Terres de Vidalba, Álvaro Palacios i Burgos Porta. I els que vulguin apuntar-se, perquè encara fins a 20 encara tenim, volem que siguin 20 els cellers participants, bueno, ja ho saben, i gràcies per aquesta cunya publicitària.
Veig que Déu Montsant i Déu Priorat.
Sí, sí, les dues. Ara tenim 6 i 6. Vull dir que això que està molt bé. Jo crec que junts hem de fer més coses.
I tant.
Aprofitant la benentesa, a mi m'agradaria preguntar-li respecte com veu la comarca del Priorat a nivell artístic, o sigui, de producció artística. Perquè sembla que es facin coses, però no acaba de tindre tant ressò com altres coses que es fan en altres comarques, i ja no parlo, ja no entro a parlar de l'àrea metropolitana. Allí qualsevol cosa que fan rep molt ressò, i aquí perquè es fan coses.
Sí, sí, hi ha molts bons artistes,
eh?
Hi ha molts bons artistes, però sí que és cert, hi ha algunes organitzacions que estan organitzades per promocionar, però bueno, potser faltaria una empenteta més gran, Hi ha unes quantes, el Priorat, en fi. Però l'any passat que van ser-hi uns quants artistes dibuixants com el Miquel Lligades, la Núria Estapé, la Sanauges, la... bueno, va ser una meravella, una... i hi ha molts més, aquests són els que van participar l'any passat, que fan unes coses molt boniques i s'hauria de donar, no sé com, però com més sortida, més visualització. Aquest Mons de Vi és un projecte que intenta doncs, fer-ho, però clar, els mitjans són molt reduïts i ja ens agradaria fer-ho amb molta més intensitat. Però aquest projecte, per exemple, es presentarà també a Barcelona, a Art Santa Mònica, el 22 de març. Vull dir que també val la pena fer-ho des de dintre i fer-ho des de fora, perquè si no, no som coneguts els nostres projectes. No?
És que som molt lluny. El sur sempre ha sigut molt lluny. Vull dir, i clar.
Hem de dir que si és que no es fa res, doncs d'acord, no fa res, no surt res. Però resulta que sí, que s'està treballant. I es van fent coses en motiu del vi, ja sigui Falset, amb el cap també a Marroig, en més o menys tots els municipis de la comarca s'estan fent coses i hi ha artistes treballant. I tot i així, encara no hi ha aquest reconeixement.
Costa molt.
I és cert, perquè ahir vaig estar amb una presentació d'uns quadres a Reus, de pintura, d'uns que exposaran a París, i quan vaig dir, me'n vaig que tinc que anar cap a Falset, ui, tan lluny, marxa abans que es faci massa fosc.
Que no es faci fosc, prengui el llop.
Falset, aquí són 20-25 minuts, si no trobes ningú, 35 si trobes un parell
menys,
de camions.
Menys.
Jo he estat 35 minuts trobant-me...
Un camion.
Sí. I 20 minuts si no trobes a ningú. Oh, però és que anar cap a Falset, i quants anys fa que no hi va? Perquè és bastant recte ara, les corbes les hem deixat una mica i les poques que queden mos entusiasmen. Doncs així, és cert. Mos veuen lluny encara.
Bueno, per això jo puc parlar com a part de separat dels artistes del Priorat, que costa molt. Jo aquí al Priorat he fet 4 exposicions i amb una quantitat de quadres important, vull dir, no 10 o 12, sinó passava dels 50. En vaig fer Pradell, en vaig fer aquí Falset, n'he fet altres llocs, i tot i amb això no et coneix la gent, vull dir que no... Som els artistes oblidats, no sé si és perquè estem al Priorat o... És molt difícil, molt difícil.
Bueno, potser estem una mica des a mà, no? Perquè què ens afectarà alguna cosa aquest corredor que fan ara?
Corredor del Mediterrani. És una pregunta molt interessant. Perquè tothom, o almenys entenc, des de l'òptica dels grans mitjans, miren la columna vertebral, diguéssim, del projecte. O sigui, el Algeciras... Sí. Com era allò? Algeciras, València, Tarragona, Barcelona, Figueres i Pertús.
Dic bé, sí, no? Sí, Pertús, sí, ja. Sí. Passa que el
Pertús, a mi el que m'agradaria que m'expliquessin, no ho he trobat encara, és i els d'aquí què? Comarques com la Ribera, com el Priorat, aquests que estem al costat, que estirem, quedarem al costat del corredor del Mediterrani, com ho hem de fer, perquè no crec que ens ho facin, per entrar en sinergis amb el corredor. Jordi, tu has preparat.
No,
digue-m'ho que t'ho has preparat.
No m'ho he preparat, però m'hagués agradat preparar-m'ho perquè hagués llegit tot el projecte, però resulta que no he tingut temps de llegir-me el projecte.
Però de cames n'hi fan moltes. Amb el corredor aquest del Mediterrani.
Sí, home, indiscutiblement.
Hi ha un munt de cames cap a Madrid, cap a no sé on, cap a no
clar,
sé quan.
A Castelló de pararan, perquè també fan 100 potes.
Clar, hi haurà certs desviaments que arribaran a ciutats.
Serà com un 100 potes, això.
El que no he sentit gaire cosa, si sóc per la zona de Tortosa, també enganxarien o no. Perquè semblen, les Terres de l'Ebre semblen mig oblidades. O agafaran algú?
Se suposa que agafaran algú. El que passa que no sabem per on el començaran. Perquè igual començaran per les potes, O sigui que no ens fem gaires il·lusions. La pota aquesta que diu de...
La d'Algeciras?
No, aquesta no cal, home, aquesta. Ah. No, la que arriba cap al mig.
Ah, vols dir que començaran per la pota...
Sí. Els radials, vols dir.
Sí,
de les radials. De l'estado radial de la nació.
Sí. Però després ajuntar-les totes.
Home, l'AVE s'ha fet molt malament en aquest país. Vull dir, s'han invertit diners en línies inoperants totalment, que dius, bueno, aquesta gent, què collons han fotut, no? La famosa línia d'AVE de Albacete a Toledo.
En aves, en aeroports i en autopistes.
I en autopistes.
Sí, perquè hi ha aeroports. Això hauria de ser delicte, eh?
Sí. Això ens ha costat molts mils de milions d'euros, eh? I això són diners malbaratats. Eh?
Ostres, potser per això estic d'acord per primera vegada en ma vida amb Jiménez Los Santos.
Amb què?
Amb lo Jiménez Los Santos.
Ah.
Que va dir, tendrían que darles la independencia si nos libraríamos.
Ah, bueno, molt bé.
Dic, ostres, per primera i única vegada en la vida estic d'acord.
Ho devia dir amb la boca petita.
No, nos libraríamos nosotros.
Ellos se librarien de nosotros.
Ja, ja.
Veurem què passa, haurem d'estar pendents com queda.
Home, teòricament el corredor mediterrani ha de portar més riquesa i més moviment industrial i més moviment de negoci a tot el Mediterrani.
De tot.
Teòricament. Ara, a vegades aquestes coses se converteixen en barreres infranqueables i totes les comarques petites que queden al marge se queden encara més tancades. Però teòricament no hauria de ser així.
Possiblement sí, perquè les comunicacions han de ser fluides i amples. I si no hi ha comunicacions fluides i amples, malament. I el corredor aquest no sé com serà, però hauria de tindre dos línies, com si dic, com a mínim.
Una per cada sentit.
I no tallar, no tallar terrenys, com suposo que seguirà tallant. Perquè una de les coses que no m'entusiasma gaire és veure Tarragona continuarà tallada. Jo faria la via per l'altra banda de Tarragona i et quedaria tota la vessant marítima oberta.
Però que no passa per... No segueix el traçat de l'AVE.
Per Perafort.
On queda l'AVE? Queda...
Sí, queda lluny, però ja sí. Crec recordar que precisament a l'alçada de Tarragona fa com una...
Faran el ramal que entraria cap dins?
Per ara no està projectat això. Ah. Jo vaig veure el projecte i no hi és aquest ramal.
Ah.
L'AVE seguirà passant per Perafort.
Ja està.
No, els de Tarragona, els del Priorat, els de la Ribera...
També se'ls hauria de fer un monument. Sí. Els cubans.
Jo no l'he agafat cap vegada, però suposo que si agafés alguna vegada l'AVE m'aniria a Lleida.
No, aviam.
A Lleida ho tinc fàcilment per anar. A Perafort no sé per on carà Lleida passar encara.
Ara ja està senyalitzat. Diuen que va ser un drama. Al començament es veu que estava molt... Bueno, no és que no estigués mal senyalitzat, és que no hi estava.
Ah.
I aquí hi havia molts problemes de comunicació.
Amb els AVEs construïts fins ara, amb els ramals de l'AVE construïts fins ara, s'empalmaran. Per ara no hi ha cap propòsit de desviar ni fer res. O sigui, és el nou empalmarà amb el que ja està fet. No, per tant, Tarragona... Bueno, això no vol dir que uns anys es repensin i facin un ramal que passi per Tarragona.
I la zona aquella que s'està esfonsant, també?
La de Saragossa? No sé allà què faran. Però, bueno, diuen que és segura i mentre diuen que és segura...
Segura fins que no passi res. Bueno,
deixem el corredor.
Jo només un apunt. Jo crec que hi ha ramal a Tarragona, eh?
No sé.
Crec que hi ha una... Continua sent... seguint la via de l'AVE... Però hi ha un ramal que entra... Perquè, clar, el que interessa de Tarragona és connectar amb el port de Tarragona. I, clar, si no connecten amb el port no té sentit.
Aquest ramal existeix, però no està aprovat per aquesta construcció de l'AVE. No es farà ara. Ara no.
Jo no sé quan es farà, però crec recordar que...
Se pot fer d'aquí 5 anys o d'aquí 10, però ara no. Segons el que vaig llegir jo.
No, tot se farà d'aquí 5 o 10, eh? Que no s'ha d'acabar fins al 20, no?
Aquestes grans infraestructures hem d'anar-hi molt al tanto, perquè funcionem una mica per etiquetes, per eslògans. Bona infraestructura, necessària, positiu. Bueno, parlem-ne. Quant costa? Quant és de positiu? Què traiem? Qui pagarà tot això? L'altre dia vaig sentir que cada quilòmetre d'AVE costa a l'any mantenir-ho 100.000 euros.
Mantenir.
Quan has dit?
100.000 euros. Cada quilòmetre.
Cada quilòmetre 100.000 euros.
Això és una barbaritat. Jo no sé, aquesta data també s'hauria de contrastar.
Però
hem de vigilar això. Quan costarà tota aquesta inversió? Diu, europeus, quin és el percentatge europeu? Un 20% i l'altre 80%? D'on surt? Qui pagarà els interessos? La deuda externa és això. Estem pagant interessos de coses gastades mal bé gastades, a vegades malament gastades. I vigilem això. Jo crec que cal molta informació i no anar amb etiquetes, amb, amb eslògans de diari i hem d'anar una miqueta a fons, veure realment
sí, clar,
quins guanys, quins prejudicis, si passarà a través, si no deixarà res. Vull dir, aquestes coses hauríem de fer-ho més a fons i que ens ho expliquin també amb certa... Els generadors d'opinió també haurien de fer-ho amb certa sinceritat i claretat.
Aquí posa que realment el màxim beneficiari seria el port de Tarragona i que preveuen que fer un tercer rail des de Castellbisbal, enllaçant-lo amb Vilafranca. Llavors, doncs, clar, ells mouen molta cosa. 33 milions de tones de mercaderies mouen el port de Tarragona. Llavors, ens hi aniria perfectament.
Clar, totes les grans empreses del litoral, parlem d'això, que el que ara transporten amb camions i el cost que això suposa, el fet de passar el tren canviaria, baixaria costos de...
És que abans hi anava totes les mercaderies amb tren, els camions se van posar després.
Ara a mi m'ha impactat el que ha dit el Josep, de que un quilòmetre d'AVE costa 100.000 euros de manteniment a l'any, però quin manteniment necessita? Una vegada estan concessos els rails i els cables, si no es trenquen cable, quin manteniment necessita? Perquè costi tantíssims diners.
No sé. Potser que engreixar... O potser...
Home, no crec, però que estigui net, que la via estigui neta,
home, ja que això,
la catenària estigui en condicions...
Clar, jo m'imagino que...
Això és una feina normal i corrent de...
No, però dintre d'això, per quilòmetre, no és només el rail, és tota la infraestructura que hi ha, tota la gent que està treballant, totes les estacions, tot el sistema informàtic, totes...
Ah, bueno, clar, llavors sí.
Està dividit per... És una divisió.
És global.
Però és global. Per al manteniment...
El cost de l'empresa dividit per quilòmetre.
Això mateix.
Sembla que tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Doctor, altre cop jo.
Gaspar.
Escolteu.
Digui'm.
De tot això que parleu, fa 200 anys que van començar a córrer els trens a Catalunya i a Espanya. Si els imbècils d'aquell temps no van saber fer l'ample europeu i van quedar aïllats del món, i ara per posar l'ample ens han de malgastar tots aquests diners, home... Si són tan carallots i tan tontos, que mos prenguin cap al cel a tots.
Gràcies, Gaspar.
Tot això només és per no haver fet l'ample corresponent quan era hora.
I
no per córrer més.
I altres qüestions.
Per poder passar a la frontera i anar sense haver de canviar la càrrega de vagons. Si són tontos. Gràcies. Adéu-siau.
Jo pel que sé, una de les causes que s'apunten a que no es va fer l'ample europeu era per la por a una invasió des de França mitjançant el ferrocarril. Segurament n'hi ha d'altres.
Però aquesta es va dir.
Aquesta es va dir. I respecte ara m'ha vingut unes declaracions de Víctor Morlán, secretari del Ministeri de Foment, sincerant-se i dient que un tram de AVE que passava per l'Aragó, d'aquestos que són deficitaris al 200%, ell deia, jo ja sabia que era deficitari, però com puc jo als meus votants dir-los que aquell tram no pot ser perquè no resulta.
I la via ja anava bé per anar a veure l'Último Tango, així tenia morbo.
Bueno, aquest és un defecte, dels polítics que tenim ara, la falta de sinceritat. Els polítics han de ser sincers amb el que es pot fer amb el que no es pot fer. Ara, si diuen, si dic que això no es pot fer, perdré vots. Però si amb això fas faltes a la veritat, llavors, clar, bueno, és el que ha passat amb aquests despilfarros, no?
És tot un peix.
L'aeroport de Castelló, l'aeroport de Lleida, aquestes línies d'AVE d'Albacete a Toledo, que jo, si mano, faré aquesta línia. Bueno, vale. A costa de què?
Aeroport de Castella-La Manxa i també l'aeroport de m'atreviria fins i tot.
Sí.
A l'aeroport de Lleida. L'aeroport d'Alguaire.
Sort que ara...
I el de Castelló.
El de Castelló ja és... Jo crec que ja juguen en
l'entrada. És el que t'he anomenat, Jordi, el de Castelló.
Sort que els que acaben la carrera tenen tres sortides fàcils, eh? No tenen cap complicació. No ho saps, les tres sortides de Catalunya? Per terra, mar i aire.
Sí, per...
Són les sortides que tenen quan acaben la carrera. L'altre dia anava al diari l'acudit i està molt bé. Diu, no hi ha cap problema. Quan s'acaba la carrera, tres sortides tenen, per terra, per mar i per aire.
Veurem què passa. Tenim aquesta notícia del corredor del Mediterrani que sembla que mostra una mica obre un espai d'esperança de cara al futur econòmic, però també ens arriba aquesta notícia que comentàvem a l'inici del programa, que és aquests 40 milions
d'euros
que estan aturats a la justícia, i aturats perquè falta una sentència que digui si pertanyen a uns o als altres. Això està tret d'unes declaracions de la consellera de Justícia. Clar, dius...
Que representa un 20% del PIB de Catalunya.
Què s'està fent?
Bueno, això és la conseqüència de la lentitud dels jutjats.
I llavors resulta, doncs, si hi ha 40.000 milions als jutjats, que no estan al mateix jutjat, sinó que estan en un compte corrent o a diferents comptes corrents del jutjat...
Però estan aturats.
On van els diners que fan interessos?
No, suposo que deuen anar a Hisenda, suposo.
Quina Hisenda? Bueno, el 80% segur, però i el resto? Que hauria de ser propietat dels que els hi han de destinar i a lo millor no hi...
Bueno, suposo que llavors aquests interessos aniran a pagar a parar els legítims propietaris d'aquests diners, si ho vull saber, no?
Ets molt bon noi pensant.
Escolta, Juli, tu estàs insinuant que hi ha uns interessos que donen aquest capital que no se sap on van, i per això potser hi han aquests 40.000 milions que estan retinguts.
No, jo crec que les declaracions de la consellera van en el sentit de dir que s'haurien de moure, s'haurien de decidir en qui li toquen, s'haurien de fer...
Agilitzar.
Sí. Perquè és diner català.
Majoritàriament.
Home, jo de la consellera catalana jo entenc...
Igual són litigis en català.
Llavors, què passa? Que no hi ha prou gent als jutjats per decidir tot això, o la gent que hi ha...
No, perquè, Jordi, els assumptes molt atreçats als jutjats.
Per falta de gent?
Molt atreçats.
Per falta de gent o no?
Per falta de gent i falta de mitjans informàtics, que tenen uns mitjans informàtics de l'any de la Maria Castanya, i etcètera, etcètera. Això t'ho dic perquè això ho he viscut jo recentment i veig lo lent que va tot. Un judici... facilet, 3 anys
quasi bé
i encara de sortir,
i llavors els testimonis ja no se'n recorden del que havia passat.
No, vull dir que la justícia ho sap, que va molt malament, la justícia funciona molt malament. Hi ha jutjats que tenen 8 i 9 anys atrás, i tu veus per allà a terra al costat de les taules
unes piles
lligades amb cordes, i dius, mare de Déu. Clar, és que no ho sé, i a més jo trobo que se prenen molt el seu temps, perquè els judicis importants diuen, bueno, aquest judici durarà 6 mesos, dius, oi, hòstia, 6 mesos?
A més que si hi ha molts papers se'ls han de llegir tots, i llavors, clar, com prepares una defensa de 500 folis?
Per 500 folis? Hi ha
no,
10.000 folis, jo dic, però bueno, doncs quan trigues a llegir-te 10.000 folis?
Per això mateix, que llavors
han de tardar. Hi ha processos que dius...
Han de tardar els processos, Miquel, si hi ha tants folis s'ha
bueno,
de llegir tot.
Però si us hi fixeu, a vegades hi ha judicis per assassinat, que és un delicte greu, que es porten a pràctica al cap de 8 i 9 anys. I dius...
Bueno, algo falla, eh?
Sí, perquè potser no trobaven totes les proves, no sé.
I han perdut un paper.
Sí.
Bueno, més que perdre un paper, hi ha el tema de la instrucció, que s'ha de fer molt bé, perquè si no, és, diguéssim, la primera part abans del judici, que és que el jutge prepara o estructura tot el cas, i s'ha d'estructurar molt bé, perquè si no, els advocats... Sí. Pot arribar un punt que diguin que el judici no ha estat vàlid perquè la instrucció no ha estat ben feta.
Sí. T'equivoques d'un paper i fan defecte de forma i sí, torna a començar.
El defecte de forma és molt és popular complexa, a la judicatura espanyola.
Sí. I torna a començar, vinga, mare meva.
No hem fet res.
Així on és el problema? Tot comptat i debatut?
No està tot comptat i debatut. Hi ha molts problemes i no hi ha manera de solucionar-los si no es canvien les lleis.
Si no es canvia?
La llei.
Això si no m'ho expliques,
és que aquí podríem dialogar molt rato, perquè és el que comentàvem. Si hi ha una llei que et diu que una cosa és així, perquè llavors si t'has equivocat d'un paper allò ja no val, sinó que ha de ser per una altra manera? Perquè si només t'equivoques d'un paper, tothom se pot equivocar per un paper. Doncs això està molt mal muntat així d'aquesta manera, no?
Hi ha massa burocràcia, això és veritat, eh?
És un sistema garantista. I així ja tens problema... totes les garanties de que la causa està feta de la manera correcta.
No, i l'altre gran problema és quin és? Que hi ha moltíssimes lleis que es poden interpretar. I això, una llei no s'hauria de poder interpretar, o blanc o negre, però segons... Sí, sí. I llavors la interpretació... Aviam, sobre un mateix cas, dos jutges no opinen el mateix.
No, però jo crec que no és tan fàcil com de dir o blanc o negre.
No, perquè hi ha tonalitats grises.
Les lleis importants haurien de ser claríssimes.
Ja s'intenta.
No, però no, no, perquè la majoria se poden interpretar. I la interpretació és una és cosa... Que no... és una via d'escape per les rames.
Estem fent una mica de filosofia, jo entenc els veïns que poden dir avui cap on va aquesta tertúlia, però jo trobo que és interessant perquè tots veiem algunes situacions i al final, si dones unes quantes voltes als temes, aquestes qüestions surten i mai ningú comenta res, i vulguis o no, és interessant i ajuda a entendre coses que estan passant. Recordo que venim del tema de que hi ha uns diners aturats a la justícia catalana i ens estem preguntant com pot passar això, sobretot tenint en compte que el moment econòmic doncs requereix que tot el diner disponible es bellugui i vagi cap als sectors i les qüestions que es troba més important.
Home, pot passar com per exemple el cas Palau, no? Encara estan fent instrucció, no?
Mm-hmm. Sí.
Doncs llavors...
Dura.
Dura i durarà.
Sí.
Pues, per això passa.
No, per el cas Palau durarà molt temps.
I tant.
I això és el que no pot ser.
I per què dura tant temps?
I el senyor Millet va pel carrer, penseu això, eh?
Penseu-hi. I en canvi, a lo millor un pobre que ha anat a robar una gallina i que ell ho tanquen ràpidament a la presó.
Un que no hagi pagat a Hisenda.
Sí.
O un que no hagi pagat a Hisenda.
Sí.
Un que no ha pagat aquells 5 mesos lo pis, sí, la hipoteca.
Bé.
Amb aquell lo fumem fora ràpidament, no?
Desnonament.
Sí. Llavors, hi ha justícia en aquest país? Mos ho hem de preguntar.
La justícia no ha sigut mai imparcial. Perquè la gent que té diners... pot agafar un bufet de molt bons advocats que se les saben totes, que és el que diem de la interpretació, i fotran 50.000 pals a les rodes de la justícia perquè allò s'arredereixi eternament.
Llavors la senyora justícia que està representada amb una balança i amb els ulls tapats li haurem d'aixecar la vena i ensenyar un ullet?
Almenys d'un ull.
Bueno, en principi la base és que tothom és igual davant la llei.
Sí, la base.
Llavors,
la base, sí.
De facto, es produeix les diferències que hi ha, però de base... és que tothom té les mateixes garanties a l'hora d'afrontar...
Podríeu ser cavallero d'un dinero.
Sí, però la base diu que també tothom té dret a tindre feina, que la base diu que tothom té dret a tindre vivenda.
Clar.
I llavors... La base diu que la corrupció ha d'estar penada.
Ha d'estar penada.
I, bueno...
I segons per quines televisions també ho pot ser negre, homosexual o català. Llavors,
això ho vull trobar una mica fort. Això
també,
jo ho vull trobar una mica fort.
També déu-n'hi-do, eh?
Això, aquesta pregunta va sortir a on?
Amb una televisió, que no diré el nom, perquè si no llavors me diuen que faig
Jordi, ja
propaganda.
Jordi, ja pots dir el nom perquè això va sortir publicat als diaris.
A Telecinco.
Eh? Bueno, doncs ja està. Va sortir publicat als diaris, no diu res de nou.
Que era, el programa era que... Homes i Mujeres i...
No sé, el programa no me'l vaig llegir, el programa.
Vostè què preferiria?
No, només veure allò, jo ho vaig dir, tio. És una de les televisions que potser trauré del dial de casa meva.
La pregunta era aquesta. Vostè què... Si tingués un amic, què li agradaria que fos?
Si tingués un fill.
O un fill, sí. Això, un fill, sí.
Què li agradaria que fos? Llavors, sí. Què era això?
O homosexual, negre o català.
Oh, mira, bonic.
I a mi no em sap greu que els catalans mos diguin
que... Podria
ser
les tres coses a la vegada, eh?
Que sí, clar, i tant.
I a lo millor inclús podria ser espanyol, també.
Sí. No, però aquest espanyol ja no entra. L'espanyol és la raça...
Vale, així llavors els catalans no som espanyols?
No.
Perfecte.
Jo sempre ho he dit, això.
A mi em fa por, aquesta pregunta, perquè... Ja veus l'ambient cap on està anant.
I si després, a més, escoltes les declaracions de la conferència episcopal que et diuen que pel 20N al tanto de votar a partits separatistes. Que jo sàpigui, de partits que exclusivament vulguin la separació radical no n'hi ha cap. amb filosofia i amb... radical no n'hi ha cap, perquè radical no. És molt delicat. De legal no n'hi ha cap. Llavors, dels altres, sí, volen una separació amb matisos, amb d'això, amb tot el que sigui. Però és que d'això també és molt fort. Dir que no votem a partits separatistes, doncs a mi m'agrada votar amb un, i ja està.
Jo el que veig és que tornem amb un vocabulari que feia anys que no se sentia i que s'està tornant a sentir. La pregunta aquesta de homes i mujeres i viceversa, és que ja denota que ha calat un missatge
i en que, contra.
Escolta, l'altre dia Intereconomia va sortir un tertulià. Jo Intereconomia ho miro de quan en quan.
Sí, a més que de quan en quan t'ho has de mirar per saber el que ens diuen.
Això. I deia que s'havien cregut els catalans, que ells ja van ser independents. I quan van ser independents van estar a la puta misèria. Així mateix ho va dir.
D'altres?
Sí. No va dir que les primeres corts europees se van formar a Catalunya, que el primer llibre editat se va escriure 200 anys, el primer en català abans que el castellà, tot això. Va dir que van passar misèria. Com la misèria que hi havia a tota Europa a l'època.
Clar, suposo. No sé.
Escombren cap a casa.
Home, jo més que escombren cap a casa diria que ens tirem tota la brossa.
Tota la brossa.
Exacte, ells escombren cap a casa. Pel seu.
Bueno, vale, ja està bé això. Però és el que diu ell. No ens fotin tota la brossa cap a nosaltres, escolta.
És igual.
Però per salvar el seu han de fer l'altre.
Però que salven amb això.
No sé,
vull dir, això és la llei de la incultura, això.
Ja. Sí, però amb ells ja els hi va.
Ja els hi va bé.
Van escoltant això i estan bé, estan contents i feliços.
Perquè nosaltres hem de reconèixer que estem adormits una miqueta.
Sí.
Tindre un enemic va molt bé.
També una mica d'autoavaluació de nosaltres, també com toca, eh? I estem una mica encantats. Vull dir.
Bueno.
Igual que hi hagi crisi, com que no hi hagi crisi. Estem com encantats. Que hi hagi paro,
com que no hi hagi. El caràcter català sempre ha sigut anar per la via de la pau i anar per la via del diàleg.
Doncs té les seves conseqüències, també.
Ja. Bueno, però...
No podem ser tan tranquils, hem de tindre una mica més de nervi.
Ens falta una miqueta de neguit, trobo jo.
Doncs polítics nous, gent sang nova, que tinguin una mica de neguit.
Això què vol dir? Què farem amb aquestes votacions, doncs?
El 20N?
Home, sí.
Home, ja ho tinc molt clar qui votaré. Vosaltres no ho sé, però ja ho tinc claríssim.
Home, ja m'ho imagino, que tu tens molt clar qui votaràs.
Tothom ho deu tindre clar, més o menys, no?
Sí.
Perquè, bueno, dius,
ara què sortirà?
Perquè s'avecina la majoria absoluta del PP, seguríssim. Segur.
Totes les enquestes de tots els mitjans importants de diaris espanyols apunten a...
No és majoria absoluta. El que passa és que hi ha gent
que
no
la tindrà.
Però no.
Jo, fins... Fa quatre dies, jo també ho creia, però ara m'agradarà veure la incidència d'aquest anunci d'ETA, com afecta. O sigui, no que es polititzi, perquè ja sembla que els dos grans partits estiguin dient que no s'ha d'utilitzar com a argument electoral, veurem si al final són capaços.
Ja s'està usant,
sí.
Ja.
Però a mi m'agradaria veure, a nivell social, quina incidència té. A veure si aquestes enquestes es mantenen o hi ha algun camí. No ho sé, eh? No sé què pot passar i jo estic pendent.
La incidència més gran és que quan hi ha crisi la gent necessita creure en altra cosa. O sigui, canviem perquè si no... I això és un mal que no hi ha darrere un pensament i tota una elaboració de tot aquest procés i, mira, canviem perquè a veure si millorem, no? I a vegades això està passant ja a tota Europa. Mira, França està justament canviant al revés.
Sí.
I la crisi l'ha arribat amb un, amb un govern més dreta i ara està canviant. Sembla ser que també apunta que tiraran cap a esquerra, no? I aquest canvi és el que és. Hauríem de pensar-nos bé.
Així creu que no tindrà incidència.
Això d'ETA, bueno, relativament, no ho sé, perquè com ara és un guany de tothom, no? I tothom ha estat, tots els partits, hi ha un silenci, sí. No? Ningú ha aixecat la mà, ha estat en el meu govern, hi ha una mena de pacte, doncs tampoc, no crec que decanti massa, diria
bueno,
jo.
Excepte el Blanco, que va dir que això es devia gràcies a Zapatero, i ja li han retret. clar, potser havia de callar i dir, bueno, s'ha aconseguit això, però s'ha aconseguit per tots els partits, s'ha aconseguit això, encara que n'hi haguin alguns que ells no volien negociar res. Però quan un fa una cosa, si tu no vols aixafar-lo per la força, has de negociar amb ell. I això és el que hi ha partits que no volen fer, parlar. Doncs el diàleg és molt interessant. Si no arribes a cap acord, no arribes a cap acord, però has de dialogar amb
ell. Això li va costar el càrrec al Carot, Rovira.
Doncs mira, malgrat tot, d'ell ho tornaria a fer. He vist unes declaracions que posava que ho tornaria a fer, tornar a parlar.
Bueno, sí.
Parlant la gent s'entén. Si no parles no et pots entendre.
Sí que ho diu que ho tornaria a fer, sí. Perquè diu que ell considera que va fer un bé la societat dialogar amb aquesta gent, perquè clar, era un diàleg perquè deixessin les armes. No,
home, indiscutiblement.
No era un diàleg d'anar-los a veure i ja està. No?
I parlar de...
I que es passessin al sistema parlamentari...
Bueno, veurem què passa. Aquesta setmana ha estat l'anunci. Ara tothom, bona part de, tant del sector polític com del sector mediàtic, apunten de que ve una altra fase, una negociació que és important, el fet de que hagin renunciat a l'ús de la Força Armada, però que també ve un procés que tothom apunta que si alguna cosa no serà en cap cas, és curt. Sí que va
no, no, això és llarg i dur, perquè n'hi ha uns que volen una cosa i uns altres que en volen una altra. Llavors, però, doncs...
S'utilitzarà políticament, això. Sí. S'utilitzarà perquè ja s'està utilitzant ara, perquè els partits de dretes diuen que sí, ETA va abandonar les armes, però no ha desaparegut perquè queda viu. O sigui que a les pròximes eleccions, si això vulguem o no, s'utilitzarà electoralment.
Que sortirà segur. Rosa.
Ei, hola.
No dormia, eh?
4 minuts, dos anuncis. Com ho tenim, això?
Sí, dos anuncis tenim. Un que és a Móra Nova, el grup d'ajuda mútua GAM, intercomarcal Altabrat,
sí.
Presentació el dimecres dia 26 d'octubre a les 18 hores a la Casa de Cultura Ateneu a Móra Nova. Us convida a totes les persones afectades de càncer i les seves famílies. Suposo que hi haurà bé una xerrada, no?
Sí, vindran metges de Reus, Tarragona, i faran una xerrada sobre com fer una ajuda al personal, a la gent que ha estat afectada per aquesta malaltia i als seus familiars, perquè realment necessiten ajut psicològic tots. Llavors faran una conferència sobre això i per la gent aquesta.
Mm-hmm. Em sap greu, però em sembla que no hi podré anar. I l'altre és d'esport. Que el diumenge...
Barça?
A 12:15...
Barça?
No. Avui.
Ah.
No, el diumenge, no. A 12:15...
Quin diumenge?
Demà. Ah. Demà, a 12:15... Ah, Paradell, futbol sala, que anem al davant.
Sí, ja ho sé, ja.
I Nàstic, futbol sala.
Molt bé.
Un partit que pot ser interessant.
Ei, doncs l'Nàstic és fort,
Tinc un molt bon equip a Paradell.
Sí.
Tinc molt content.
Aquest any, sí. Aquest any anem al davant, eh? O sigui que...
Ha costat una
mica. A 12:15... A l'esportiu d'aquí a Falset.
El pavelló esportiu de Falset.
De Falset.
De Falset.
Molt bé.
Ja s'hi feu un esportiu, eh?
Ara ho farem. D'aquí dos dies i una piscina coberta.
Ei, és igual, a Falset també ens agrada que vingui.
Que vingui. I tant.
Una piscina coberta.
Els de Pradell venim molt a Falset. Sou els de Falset, el que no baixeu a Pradell.
És cert. Els de Falset...
Perquè dieu aquell poblet.
No, jo estic molt bé a Pradell, eh?
Bueno, ara no començarem una discussió aquí dels poblets.
No.
No parlem de la capital, no parlem de la capital.
Això, la capital de la comarca.
Sí, que aquest sí que és un tema que donaria per una, sí, dos o tres.
Jo personalment, els pobles del Priorat m'encanten, vull dir que...
Tots són molt bonics.
Tots.
Mi també.
Poden millorar. Però
tots, però sí. Tots poden millorar.
Mm. I la capital també.
Molt.
També. Tots els pobles de la comarca, eh?
Potser mai filosat en un jardí, però és el que em toca. Queda un minut per les 2:00, moment en què ens hem d'acomiadar i emplaçar-vos a la setmana vinent, en què aproximadament, com sempre, a 1:05 tornarem amb l'Hora del Vermut, aquí la sintonia de Ràdio Falset. Gràcies a la Rosa, al Jordi, al Josep i al Miquel i també al Gaspar, que ens ha fet la seva aportació. Disfruteu d'aquest cap de setmana, del Rally, de la Fira de Móra Nova, i la setmana que ve... Més i millor. També hem d'agrair a l'Ivan Gironès, que ha estat al control tècnic i ens ha permès que arribés. Recordem, aquesta tarda, Mots del Vi, a partir de les 6 a l'absis del castell.
Castell del Vi.
Doncs queda dit.